Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, ens despertem avui amb 13 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 11 a Raïmat i 8 a Sant Pau de Segúries. I avui tenim actius avisos per intensitat de pluja a partir del migdia a tot el Pirineu i el Prepirineu. La imatge del dia la tindrem a Madrid aquest matí a l'Audiència Nacional, Alcalá de Henares. L'expresident Jordi Pujol, a punt de fer 96 anys i amb una salut molt delicada, està citat al judici contra ell i la seva família. Tot i que fa mesos que existeixen informes mèdics que conclouen que no està en condicions de ser jutjat, el tribunal l'ha fet anar fins a Madrid.
És una decisión de la Audiencia Nacional que el señor Pujol vaya a comparecer allí el lunes. Claro, por supuesto que habría otras maneras de comprobar el estado de salud del señor Pujol.
Fins i tot, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, afirmava aquest cap de setmana que no calia fer anar l'expresident a Madrid per fer-li un examen mèdic. A les 10 s'ha de reprendre avui el judici. Mitja hora abans condicionaran també l'examen que li faran a Jordi Pujol. Dos metges, si conclouen que està en condicions, declararà, i si no, quedarà exonerat d'aquesta causa per la qual li demanen, recordem, 9 anys de presó. I el judici també seguirà amb els interrogatoris de la resta de la família. Al novembre, a les portes de començar el judici, el seu fill Oriol Pujol ens deia això al matí de Catalunya Ràdio.
El cos no li aguanta per anar. El cos no li aguanta per anar. Pot ser bastant mortal. Mortal seria com a expressió dita, però a més una mica literal. Ara, ell té ganes d'anar-hi.
Avui farem un seguiment especial de tot el que passi a l'Audiència i en parlarem en temps d'àgora amb l'expresident Artur Mas, amb el seu exrival també polític Raimon Obiols, els advocats Carles Monguilot i Marc Molins o el psiquiatre i doctor en medicina legal Lluís Borràs. I sobre la guerra a l'Orient Mitjà, diversos digitals nord-americans asseguren que l'Iran ha fet arribar a Estats Units una nova oferta per desencallar les negociacions. Però a Washington, pràcticament, només es parla del nou intent d'atemptat contra Donald Trump i del paper dels serveis secrets.
I probably made them act a little bit more slow. They said, wait a minute. So, you know, I'm telling guys...
Just at that moment where it looks like you go sort of down with the service,
well,
you were telling them to wait.
Well, no, what happened is then I started...
Aquesta nit, Trump, a les CBS, ha exculpat la seva seguretat sobre si van trigar molt o no a treure'l de la sala, i avui l'atacant passarà per davant del jutge que li llegirà els càrrecs en què s'afronta. Ho analitzarem també en temps d'àgora amb l'excorresponsal als Estats Units, Xavier Vilà. I avui al matí de Catalunya Ràdio també analitzarem dos informes que hem conegut aquesta matinada. El primer relacionat amb la guerra, Oxfam Intermón, avisa que les grans petrolieres poden arribar a guanyar aquest any 2.500 euros cada segon.
Mientras que las familias de todo mundo luchan por pagar sus facturas de energía, entonces fundamental gravar a los contaminadores más ricos, ¿no?, que pagan.
I segon informe també de l'Institut de Recerca per la Pau d'Estocolm. Espanya va augmentar l'any passat en un 50% la despesa militar. Dels països que més gasten és on més ha augmentat aquesta partida. I avui al matí de Catalunya Ràdio també a partir de les 11, Àgora Esportiva.
Fermín a l'interior de l'àrea, continua Fermín, xuta Fermín, gol! Gol, 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 gol!
Gràcies a les punxades del Madrid i a un Barça que no falla, els blaugranes podrien ser campions de Lliga ja aquest cap de setmana, si el Madrid perd. Si ho diríem a la següent setmana, Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
I això vol dir que el Barça podria guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid.
Sí, sí. Sí, sí.
Això estaria bé.
Molt bé, estaria.
Però veurem què passa, perquè el futbol és futbol. Ho comentarem avui amb Ramon Bes, amb Emilio Pérez de Rozas, Laia Tudel i Joel Díaz. Això el dia en què l'Espanyol se la juga, rep a les 9 al Llevant. Una nova derrota deixaria el descens només a 4 punts. Podreu seguir el partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I can see clearly now the rain is gone. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la firma d'un nou protocol d'actuació per prevenir els efectes de la calor, sobretot en el treball. Es firma avui, aquest migdia, el fa el govern, però a l'acte també hi haurà representants, per exemple, de les patronals, de Foment del Treball i de Pimec, i dels sindicats, de Comissions i de la UGT. Recordem que l'estiu passat, una treballadora de la neteja de Barcelona i almenys un temporer a les Terres de Lleida van morir en plena onada de calor.
I a Brussel·les.
El govern canadenc vol tenir accés al programa Made in Europe. Són els plans de la Unió Europea per protegir sectors estratègics del que es considera competència deslleial, bàsicament de la Xina. Aquest projecte inclou estendre aquesta protecció als països amb els quals Brussel·les té acords comercials. I segons el Financial Times, el govern canadenc ja se n'ha mostrat partidari.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Doncs a banda del tiroteig a Donald Trump que deies, aquesta nit s'ha confirmat, ho ha dit el Palau de Buckingham, que es manté la visita reial de Carles III i la reina Camila als Estats Units. Tots dos han d'arribar avui a Washington i la Casa Reial Britànica ha confirmat a les últimes hores que, malgrat el tiroteig, la visita es durà a terme segons el previst.
I amb què diran avui a la Xina?
Amb una sentència a Taiwan. Un tribunal ha condemnat a fins a 10 anys de presó els acusats de robatori i filtració de secrets comercials de TSMC. TSMC és el fabricant mundial més gran de xips. És una de les sentències més dures a Taiwan relacionades amb presumptes vulneracions de tecnologies considerades també aquí estratègiques.
Avui és dilluns 27 d'abril, ens despertem amb 8 graus a Gósol, al Berguedà, 12 graus a les Borges Blanques i 12 graus també a Castellllaro, al Baix Empordà. Comencem el dia amb alguns núvols al centre del país, també la costa de Barcelona, el prelitoral, estan deixant fins i tot alguna goteta al voltant del Bages, de l'Anoia, de la Segarra, poca cosa, duraran poca estona i a mig matí s'hauran allunyat, farà sol, i a la tarda, una altra vegada, com aquests últims dies, formaran tempestes al Pirineu, Prepirineu, potser al nord de la Catalunya central, potser a les zones més interiors de Girona, tempestes que podrien ser localment fortes i deixar alguna calamarsada. I tot plegat amb unes temperatures encara semblants a les dels últims dies.
Avui a l'Àgora del matí, Pau Llonc, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, Francesc Soler i Silvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
Abans ens actualitzem. I comencem per l'expresident Jordi Pujol, que amb 95 anys, a punt de fer-ne 96 i amb un estat de salut precari, compareixerà aquest matí personalment a l'Audiència Nacional.
Sí, això perquè dos metges forenses l'examinin i determinin si està en condicions de continuar el judici en contra d'ell i els seus fills. Pujol va sortir ahir de Barcelona amb un vehicle privat.
A la seu que té l'Audiència Nacional al polígon industrial de San Fernando de Henares, viurem aquest matí una imatge inèdita i per alguns sectors polítics vergonyosa. L'expresident de 95 anys amb indicadors d'Alzheimer i mobilitat reduïda que l'obliga a ajudar-se d'un caminador accedirà al complex judicial. El tribunal va ordenar que hi anés presencialment aduint que no volia discriminar-lo per tenir una edat avançada i perquè volia veure amb els seus propis ulls quin és el seu estat de salut. L'expresident Pujol i els seus fills s'enfronten a penes que oscil·len entre els 8 i els 24 anys de presó. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a banda del cas Pujol, arrenca una setmana decisiva als tribunals.
El judici del cas de les mascaretes, amb l'exministre Ábalos al banc dels acusats i la causa que investiga la suposada operació per destruir proves de la Caixa B del PP, arriben al punt àlgid.
Madrid, Cristian Roldán.
Avui es reprèn el judici de l'equip general a l'Audiència Nacional en la declaració de l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, que estava a càrrec del CNI i a qui Villarejo ja va assenyalar en el seu moment.
Una senyora que era la vicepresidenta de gobierno, que esta senyora haya utilizado el CNI como si fuera una agencia de detectives privada.
I també declara l'actual senador del Partit Popular, Javier Arenas. El Suprem també continua el judici per la presumpta compra irregular de mascaretes. Dimecres sentirem l'exministre José Luis Ábalos.
No hubo ninguna comisión. Como ya he dicho muchas veces.
I també la seva mà dreta, Koldo García, i l'empresari Víctor de Aldama. Se'ls atribueixen delictes de suborn, organització criminal i tràfic d'influències. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I als Estats Units es van sabent detalls sobre l'autor d'un tiroteig al vestíbul de l'hotel on Donald Trump havia de pronunciar un discurs davant la premsa acreditada de la Casa Blanca.
Segons el fiscal general, l'home tenia la intenció d'atemptar contra membres del govern presents a l'acte. Mentrestant, el president Donald Trump ja ha recuperat la seva habitual mala relació amb la premsa crítica.
Washington, Oriol Serra.
Donald Trump ha tornat a carregar contra la premsa quan encara no havien transcorregut 24 hores del tiroteig de l'anomenat sopar dels corresponsals de la Casa Blanca. Ho ha fet en una entrevista a la cadena CBS. El president dels Estats Units s'ha enfadat quan l'entrevistadora ha llegit part del manifest en què l'atacant acusa Trump de ser un pedòfil i un violador.
Well, I was waiting for you to read that.
Esperava que ho llegiries. Sabia que ho faries perquè sou gent horrible. Si ho va escriure, jo no sóc un violador. No he violat
manipulat ningú ni sóc un pedòfil. Has llegit aquesta brossa escrita per una persona malalta. Se m'ha associat amb un material que no té res a veure amb
mi. Avui l'únic detingut arran del tiroteig, Cole Thomas Allen, un mestre de 31 anys i desenvolupador de videojocs de Los Angeles, compareixerà davant d'un jutge que li llegirà els càrrecs. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest és el tercer intent d'atemptat contra Donald Trump en els últims 2 anys.
El primer va ser fa 2 anys en plena campanya electoral. Durant un míting a Butler, a Pensilvània, un tret li va fregar l'orella. L'atacant va ser abatut. 2 mesos després, un agent dels serveis secrets va neutralitzar un home amb rifle que apuntava Trump entre els arbustos del seu club de golf a Florida. La diferència en aquest tercer intent, tots fallits, és que Trump no estava sol. L'acompanyava en el seu gabinet i la primera dama. Aquest últim atemptat frustrat ha passat al mateix hotel de Washington on fa 45 anys van intentar assassinar un altre president, el també republicà Ronald Reagan. Al llarg de la seva història, els Estats Units han viscut 4 magnicidis a la Casa Blanca. L'últim, als anys 60, va ser el de John Fitzgerald Kennedy.
6-10, la despesa mundial en armes s'ha incrementat un 3%, tot i que els Estats Units hi van gastar un 7,5% menys.
Segons l'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per a la Pau d'Estocolm, el CIPRI, l'any passat la despesa global en armes va superar els 2,8 bilions de dòlars. Els 3 països que més gasten en defensa són els Estats Units, la Xina i Rússia. Tots 3 concentren el 51% de la despesa global. Tot i que Washington ha retallat el seu pressupost en defensa, els països que formen part de la seva aliança internacional, l'OTAN, l'han augmentat un 14% arran del conflicte a Ucraïna. És l'increment més elevat des del final de la Guerra Freda.
Espanya ha augmentat un 50% la despesa militar.
Segons l'informe, per primer cop des del 1994, el total del que es va gastar l'any passat en armament va superar el 2% del PIB. Recordem que la despesa militar ha enfrontat Washington i Madrid. L'executiu espanyol no vol augmentar-la en proporció al que li reclama Trump. Espanya és el 15è país del món que més gasta en defensa.
I l'Iran hauria fet arribar als Estats Units una proposta per reobrir l'estret d'Hormuz i avançar cap al final del conflicte a l'Orient Mitjà.
Així ho revela el portal digital nord-americà Axios, que també apunta que la proposta s'hauria traslladat a través de mediadors pakistanesos i comportaria deixar per a més endavant les negociacions sobre el programa nuclear iranià. L'estret d'Hormuz és un punt clau per al trànsit mundial de petroli i la seva reobertura seria un pas important per reduir la tensió a la regió. De moment, però, no hi ha confirmació oficial per part de Washington i caldrà veure si aquesta iniciativa prospera i es tradueix en negociacions formals.
Veurem. Israel també continua a bombardejar mentrestant el Líban i Gaza, malgrat l'alto el foc.
Sí, els atacs israelians d'ahir van fer 14 morts i una quarantena de ferits al Líban i 4 víctimes mortals a Gaza. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu justifica com a resposta suposades violacions de l'acord per part de Hezbollah.
Hem d'entendre que les violacions de Hezbollah estan boicotejant l'alto el foc i, per tant, des del nostre punt de vista, això ens obliga a reforçar la seguretat d'Israel. Estem actuant amb fermesa, d'acord amb les regles que hem pactat amb els Estats Units i també, per cert, amb el Líban.
El Ministeri de Salut libanès ha informat que des de l'inici de l'ofensiva, el 2 de març, han mort més de 2.500 persones. L'exèrcit ha ordenat l'evacuació preventiva de 7 ciutats libaneses per sobre del riu Litani.
I l'oposició israeliana ja es prepara per plantar cara a Benjamin Netanyahu a les eleccions d'octubre.
2 exprimers ministres, el conservador Naftali Bennett i el centrista Yair Lapid, que és l'actual cap de l'oposició, han fusionat els seus partits. Bennett, que lidera les enquestes, ha fet una crida a fer fora l'actual cap del govern. Lapid, per la seva banda, assegura que junts apleguen gran part de l'electorat.
Després de 30 anys de Netanyahu, ha arribat l'hora de separar-nos d'ell i portar el país a una nova pàgina. Un nou capítol, i això és el que farem.
En aquest moment hem ampliat el nostre públic objectiu fins al 80% dels ciutadans de l'estat d'Israel. Només els insubmisos i els extremistes no hi estan convidats. La resta forma part del públic objectiu d'aquesta aliança.
I les grans petrolieres podrien guanyar aquest any 2.500 euros cada segon. Així ho anuncia un informe d'Oxfam Intermón.
Oxfam reclama gravar aquests beneficis extraordinaris tant a les empreses més contaminants com als superrics i que es destinin els recursos a una transició energètica justa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Mariana Paoli, que és responsable de polítiques climàtiques.
Les empreses de combustibles fòssils ganen quasi 3.000 dòlars per segon, mentre que les famílies de tot el món luchan por pagar sus facturas de energía. Entonces, fundamental, gravar a los contaminadores más ricos, ¿no? que pagan.
Segons ONG, 6 multinacionals, entre les quals Exxon, Shell i BP, sumarien 80.000 milions d'euros en beneficis aquest any, aquest 2026, una xifra que asseguren serviria per portar energia solar a prop de 50 milions de persones a l'Àfrica.
I els experts veuen poc probable, però no impossible, que es repeteixi l'apagada elèctrica total de fa un any a la península Ibèrica.
Des de llavors s'ha reforçat el control de la tensió elèctrica i s'ha millorat l'encaix de les energies renovables amb el sistema convencional. Aquestes mesures fan pensar que el zero elèctric no tornarà a passar. Sentim Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials, i Salvador Salat, codelegat d'UNEFCAT, l'Associació d'Empreses Fotovoltaiques.
Jo crec que no tornarà a passar perquè tenim alguna més de mitjans que els que teníem.
Hi han molts elements que no hi eren fa un any, que avui s'han posat per allunyar aquesta probabilitat de que avui passi. És probable que això passi? Molt poc probable. És possible? A la vida tot és possible.
La conseqüència de la gran apagada ha estat l'encariment del cost de l'energia i la pujada del rebut de la llum.
Nova jornada de vaga de metges, la desena des de l'octubre, en el marc del conflicte amb el Departament de Salut per millorar les condicions laborals.
El sindicat convocat Metges de Catalunya denuncia que Salut no ha volgut negociar les seves reivindicacions i acusa la conselleria de falta de voluntat i de menystenir el col·lectiu mèdic.
Cèlia Forment.
A més de l'aturada de tot el dia a Barcelona, hi ha una manifestació que sortirà a 11:15 des de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i acabarà davant la Sagrada Família. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
L'administració faci cas de les nostres reivindicacions, que bàsicament el que pretenen és millorar la qualitat assistencial i aturar el degradament que està patint i que estem visquent tant usuàries com professionals del dia a dia de la sanitat pública d'aquest país.
Els serveis mínims garanteixen el normal funcionament del servei d'urgències, els oncològics i les intervencions quirúrgiques. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Incertesa entre les persones que fan cua a les oficines d'atenció ciutadana de Barcelona per fer els tràmits per optar a la regularització extraordinària d'immigrants.
Sí, malgrat que els han advertit que aquest dilluns no es donaran cites.
La Guàrdia Urbana ha anat informant-los que avui, quan els centres obrin, no donaran hores, sinó que només atendran els que ja en tenen. Tot i l'advertència, una part ha decidit passar la nit al ras.
Los policías dijeron que tiene que ser el miércoles o jueves, pero no importa, igual nosotros nos quedamos hasta el final.
Pasar la noche aquí para lograr un cupo.
Nadie nos vamos a mover porque no sabemos qué tan cierto sea eso. Esperar a ver qué nos dicen de adentro.
Toda la noche nos toca estar aquí. Al final es por lo que muchos hemos venido, ¿no? A trabajar.
La majoria dels que fan cua volen que els segellin el certificat de vulnerabilitat. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui arrenca la tercera setmana de la llengua del 3CAT. Aquest any es dedica als nous parlants.
Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
Aquest any ens centrarem específicament també en la necessitat i la voluntat de totes aquelles persones que volen aprendre i començar a parlar el català, com els mitjans els podem acompanyar i, per tant, també estem al seu costat en aquest procés d'aprenentatge i d'ús de la llengua, que és tan important també pel futur de la llengua i del país.
Actualment hi ha més de 2 milions de persones interessades a aprendre català o millorar-ne el coneixement.
Ho indica l'última enquesta d'usos lingüístics de la població, que assenyala que en un context de fort creixement de la població, tot i que el català guanyava 267.000 nous coneixedors, baixava el percentatge global d'ús del català. En aquest context, el govern ha activat un pla específic d'impuls del català en el marc de la regularització d'immigrants. Pel pròxim curs hi haurà més de 150.000 places d'ensenyament del català. Això suposa un increment de 50.000 noves places de nivells inicials. També està previst dissenyar mesures d'inclusió lingüística dins de l'àmbit laboral a partir de l'acord dels principals actors socials. Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Més del 60% de les denúncies rebudes per l'Observatori de Violències Institucionals Masclistes l'any passat són contra el sector judicial.
Així ho reflecteix un informe d'aquesta plataforma que aquest any posa el focus en la infància i l'adolescència.
De les gairebé 140 queixes registrades el 2025, el 60% assenyalen al personal de justícia com a responsable de discriminacions masclistes. A més, entre totes les queixes, n'hi ha 44 que situen infants i adolescents com a víctimes centrals dels relats.
Las niñas, niños y adolescentes se ven obligadas a relacionarse o incluso a convivir en muchos casos con los progenitores que están muchas veces acusados de agresión.
El sector policial és el segon sector assenyalat per les denúncies. Darrere hi ha l'àmbit de la salut, el social i el de la protecció a la infància i l'adolescència. Abigail Armengol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern aprovarà demà dimarts un decret per agilitzar els tràmits de la llei de dependència i reduir el temps d'espera de més d'un any a només 2 mesos.
Les entitats socials veuen bé les mesures, però dubten de la seva eficàcia.
Per fer més ràpids els tràmits es farà una única valoració en una visita domiciliària i, a més, les persones de les llistes d'espera amb el grau més alt començaran a rebre 200 euros mensuals 15 dies després de la valoració fins la resolució. Unes mesures que celebra la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual.
És una frescor per a totes aquestes persones que estan esperant.
Ara bé, per Maria José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1, les noves mesures no poden tapar, diu, la falta de residències públiques.
Si no es construeixen més residències públiques, no podrem solucionar la situació d'aquestes persones.
Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la crida del govern espanyol i el sindicat de llogateres, els inquilins que caduca el contracte de lloguer aquest any o el que ve per demanar una pròrroga de 2 anys, ha tingut una resposta amplíssima.
L'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya ha avançat a Catalunya Ràdio que la majoria de propietaris, però, encara no han contestat.
Sara Riera.
La presidenta dels APIs, Montserrat Junyent, creu que molts inquilins han actuat per impuls, amb el risc fins i tot que en surtin perjudicats perquè perdin el dret a acollir-se a la pròrroga més llarga de 3 anys que ja preveu la llei d'habitatge per als casos en que el contracte caduca i el propietari està d'acord a renovar.
Per tant, no sabem quina hauria estat la posició d'aquest propietari arribat al moment, perquè n'hi ha molts contractes que arriben a aquesta finalització i no per això el propietari decideix donar-los per finalitzats.
La majoria dels propietaris que han rebut les peticions s'han reservat el dret a dir sí o no perquè no tenen clar que la pròrroga continuï estant vigent si demà el Congrés no la convalida. Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
I entitats socials dedicades a la lluita contra la pobresa energètica lloen la feina feta per l'activista Maria Campuzano, que va morir ahir als 44 anys.
Campuzano va ser la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica des dels seus inicis, l'any 2014. Martí Batllori, coordinador d'habitatge de la taula del tercer sector.
Molt compromès amb la lluita contra la pobresa energètica. Pensava que l'energia és un dret, amb majúscules, i que no es pot fer negoci, no? amb un dret que és bàsic per viure amb dignitat. Una persona imprescindible en la lluita contra la pobresa energètica de forma molt evident.
Des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres han explicat que no ha pogut superar una malaltia que fa temps que tenia i que li faran un acte d'homenatge pròximament.
Des d'aquí lamentem la seva mort i donem una abraçada a tota la seva família i amics. I escalada terrorista a Colòmbia quan falta un mes per les eleccions presidencials.
Dissabte almenys una vintena de persones van morir i una quarantena van quedar ferides en un atemptat amb bomba al sud-oest del país. Les autoritats atribueixen l'atac a un grup armat vinculat a les antigues FARC que no va acceptar l'acord de pau del 2016. Un atemptat que arriba quan falta poc més d'un mes perquè es faci la primera volta de les eleccions presidencials i enmig d'un clima de violència a la regió. L'atemptat es va cometre poques hores després que el president de Colòmbia, Gustavo Petro, i la seva homòloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, acordessin intensificar les operacions militars contra el narcotràfic i les guerrilles.
I a Mali han assassinat el ministre de Defensa en plena ofensiva de grups rebels i jihadistes.
En el moment dels atacs, el primer ministre del país era a Burkina Faso i encara no ha tornat a Mali.
I els Mossos detenen 10 grafiters a qui atribueixen 115 pintades en trens. Maite Curto.
La majoria dels implicats són multireincidents amb antecedents per pintades i altres delictes contra el patrimoni. Els infractors accedien il·lícitament a les instal·lacions i feien els grafitis en els trens estacionats. El reforç policial que s'ha fet els últims mesos en diverses estacions ha permès les actuacions dels Mossos i es calcula que els desperfectes ocasionats superen els 377 mil euros. Segons informa Renfe, l'any 2023, la neteja de trens a Catalunya ja va costar 11,6 milions d'euros, l'equivalent a 32.000 euros diaris. El govern estudia multar amb fins a 900.000 euros les pintades en instal·lacions ferroviàries. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Èxit de públic aquest cap de setmana al Sismògraf d'Olot. El festival de dansa tanca la 18a edició amb totes les entrades venudes i amb èxit de participació en totes les activitats a l'aire lliure. Aquest any s'han presentat una vintena de propostes amb noms com Àngels Margarit, Malpelo o la companyia Femut de Circ Contemporani.
La segona.
El cap cantautor Max Pezzali, líder de la banda de rock 883, aterra avui a Barcelona en la seva primera gira en solitari per Europa. Pezzali actua avui a la sala Rasmatàs a 8:45 del vespre amb totes les entrades venudes. Fins ara també ha passat per ciutats com Londres, Ginebra, Zúrich, Brussel·les o París.
I la tercera?
I Paris Jackson, la filla de Michael Jackson, carrega contra el biòpic del seu pare. Diu que està tot molt manipulat i edulcorat, que està pensat pels fans incondicionals de Jackson. Ella mateixa ha assegurat que no és real, però que Hollywood t'ho ven com si ho fos i que, tot i dir-hi la seva, ningú l'ha escoltat. Diu, la pel·lícula es va estrenar divendres passat amb el nebot de Jackson com a protagonista.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Es trenca la barrera de les dues hores de la prova de la Marató. Dos atletes han superat una marca que semblava inabastable fa uns anys a la Marató de Londres.
Sebastián Sauer i Yomif Khalja. Sauer va fer un temps d'1:59:30.
I'm so happy.
Estic molt feliç de ser avui aquí a Londres, batent un rècord mundial. Estic molt emocionat, encara no m'ho crec, però estava ben preparat i ara es veuen els resultats de l'entrenament que he
fet.
Que Khalja també va fer un registre d'1:59:41.
I l'Espanyol necessita aquesta nit contra el Llevant aconseguir la primera victòria de l'any.
La reacció de l'Espanyol ha d'arribar al partit aquest vespre a les 9. Els blanquiblaus estan 4 punts per sobre del descens. Manolo González.
No és una final com qui diu, però sí, és un partit molt, molt important que ens donaria molta, molta tranquil·litat, estabilitat i sobretot a nivell classificatori un salt tan endavant important també.
Aquest Espanyol Llevant amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També a primera, Osasuna 2, Sevilla 1, Oviedo 1, Elx 2, Rayo 3, Real Societat 3 i Villarreal 2, Celta 1. El Sabadell, que recupera el lideratge a primera ref, 0-1 al camp del Marbella. Àlex Márquez guanya el Gran Premi d'Espanya de MotoGP, Marc Márquez cau. A la Lliga de Bàsquet, el Barça se situa quart, victòria contra el Baskonia, la Penya i el Manresa perden. El Polo, nou campió de la Copa Masculina d'Hockey Herba, després de guanyar l'Atlètic Terrassa 1-0. I el Club de Campo és el campió de la Copa Femenina.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. És possible que avui se us estigui ajuntant el fet de ser dilluns, que ja és una putada en si mateixa, amb la sensació d'estar vivint el col·lapse de la civilització occidental. I clar, així, entre una cosa i l'altra, convindrem que no és fàcil abandonar el llit per sortir a guanyar-nos la vida fent veure que tot plegat té alguna mena de sentit. Jo mateix, avui, m'he llevat amb la notícia que Donald Trump ara diu que vol agilitzar l'aplicació de la pena de mort federal als Estats Units i que, per si fos poc, li faria il·lusió recuperar l'execució per afusellament. I després he vist un altre tuit on la ministra d'Habitatge d'Espanya sortia en un vídeo tota somrient i cofoia a dir que està molt contenta perquè el seu govern està guanyant la batalla contra l'especulació immobiliària. I mireu, a mi em van encarregar fer cada dia una cosa així optimista, però noi, avui no hi ha manera. Així que jo què sé, si esteu una mica moixos, compreu-vos un croissant de xocolata.
En este bar todos somos amigos de verdad.
Avui cançons sobre la declaració de Jordi Pujol? Com?
Sí, sí.
A veure, explica'm-ho això.
L'Audiència Nacional ha ordenat a l'expresident anar presencialment a Madrid, malgrat l'edat, malgrat el seu estat de salut. Portem cançons que tenen ordres o imperatius al títol. Visita nuestro bar dels Hombres G, en referència a un missatge que sortia fa temps als cinemes, que allò abans de començar la pel·lícula sortia aquest missatge. Puja, puja una mica, puja. Insistim, eh? Cançons que tenen ordres o imperatius. Vaja, el títol. Visita nuestro bar dels Hombres, que és la primera. So baby, don't turn away. Listen to what I gotta say. Ah, 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 ah. Relight my fire. Oh. Your love is my only desire. Relight my fire. Cause I need your love. Relight My Fire, torna a encendre el meu foc, un dels primers grans èxits dels Take That, quan encara tenien Robbie Williams a les seves files.
sigues més valent del que ha estat jo. Dibuixa'ls i un somriure que ningú et podrà dir no. Cavalcaràs la vida com un cavall de cartró. Trepitja fort, rock, trepitja fort.
I un altre imperatiu al títol, un tamasso dels Lacs amb Busto, trepitja fort.
La vida com un vaixell de paper, trepitja fort, rock, trepitja fort. Trepitja fort, rock, trepitja fort. Trepitja fort, rock, trepitja fort. Trepitja fort, rock, trepitja fort.
En punt 6:45. Titulars d'aquest dilluns, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'expresident Jordi Pujol compareix aquest matí a l'Audiència Nacional perquè dos metges forenses determinin si està en condicions de seguir el judici en contra d'ell i els seus fills.
Pujol, de 95 anys i amb un estat de salut precari, va sortir ahir de Barcelona amb un vehicle privat.
Ho analitzarem també a l'hora avui del matí amb l'expresident Artur Mas, l'exlíder del PSC i qui va ser durant anys rival polític de Pujol, Raimon Obiols, i també amb la incorporació de l'advocat Carles Monguilot i el doctor en medicina forense Lluís Borràs. L'intent d'atemptar al sopar de periodistes de Washington anava dirigit a membres del gabinet de Donald Trump.
És el que es desprèn del manifest que havia fet públic el detingut per l'atac a un professor de 31 anys a Califòrnia. Trump ha acusat els sospitós d'actuar per odi als cristians.
El paio està malalt. Quan llegeixes el seu manifest, odia els cristians, això segur, odia els cristians. I crec que la seva germana o el seu germà se'n queixaven. Fins i tot se'n queixaven a les forces de l'ordre. Així que era un paio molts problemes.
A Espanya ha augmentat un 50% la despesa militar l'últim any.
Ho indica l'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per a la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada, que indica que la despesa mundial en armes s'ha incrementat un 3%, tot i que els Estats Units hi van gastar un 7,5% menys.
I una altra dada lligada a l'actualitat. Les grans petrolieres podrien guanyar aquest any 2.500 euros cada segon.
Així ho denuncia un informe d'Oxfam Intermón, Marina Paoli, responsable de polítiques climàtiques.
Les empreses de combustibles fòssils ganen quasi 3.000 dòlars por segundo, mientras que las familias de todo el mundo luchan por pagar sus facturas de energía. Entonces, fundamental, grabar a los contaminadores más ricos, ¿no?, que pagan.
I aquí avui, nova jornada de vaga de metges, la desena des de l'octubre.
El sindicat convocant Metges de Catalunya denuncia que Salut no ha volgut negociar les seves reivindicacions i acusa la conselleria de falta de voluntat i de menys tenir el col·lectiu mèdic.
I confusió entre les persones que fan cua davant les oficines municipals d'atenció al ciutadà de Barcelona per mirar d'aconseguir aquests documents per la regularització extraordinària de migrants.
Los policías dijeron que tiene que ser el miércoles o jueves, pero no importa, igual nosotros nos quedamos hasta el final.
Pasar la noche aquí para lograr.
La Guàrdia Urbana els ha advertit que no es donarà hora fins dijous, però des d'ahir a la tarda hi ha gent que fa cua per obtenir la cita prèvia.
Tot això avui que arrenca la Setmana de la Llengua 3CAT, que aquest any es dedica als nous parlants.
Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
Aquest any ens centrarem específicament també en la necessitat i la voluntat de totes aquelles persones que volen aprendre i començar a parlar el català, com els mitjans els podem acompanyar i, per tant, també estem al seu costat en aquest procés d'aprenentatge i d'ús de la llengua, que és tan important també pel futur de la llengua i del país.
Aquí fins diumenge a la graella de Catalunya Ràdio s'omplirà d'espais que tractaran aquesta qüestió.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Més del 60% de les denúncies rebudes per l'Observatori de Violències Institucionals Masclistes l'any passat són contra el sector judicial.
Això reflecteix un informe d'aquesta plataforma que aquest any posa el focus en la infància i adolescència.
I el cineasta argentí Adolfo Aristarain va morir ahir a Buenos Aires als 82 anys.
Escucha, hace 7 horas que te están llamando de Buenos Aires, tu mujer. Es por H. Està jodido, com jodido.
Entre la seva cinematografia destaca aquesta, Martinache, i també Un lugar en el mundo, en el seu palmarès hi ha diversos premis Goya i la medalla d'or de l'Acadèmia de Cine Espanyola.
I repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb l'intent d'assassinat a Donald Trump en totes les portades.
Sí, comencem pel diari Ara, que titula Trump surt il·lès d'un nou intent d'atemptat. La Vanguardia es fixa en les conseqüències i diu que hi ha commoció als Estats Units pel tercer intent d'assassinat de Trump. I El Mundo és qui titula de forma més diferent Berlín, amb unes paraules entre cometes i llegim objectiu Trump per traïdor i criminal. El president nord-americà també surt en totes les portades, en fotografies. A El Periódico veiem Trump encara ben assegut a la taula del sopar de corresponsals. En canvi, tres diaris, El País, La Vanguardia i L'Ara, publiquen la mateixa fotografia, la del moment que l'equip de seguretat de Trump el treu de la taula i l'evacua de forma immediata. La més diferent, com el titular, a El Mundo, un primer pla de Trump posant-se el dit índex a l'entrecella. Altres temes de portada, el govern reduirà a 60 dies l'espera per cobrar la dependència, ho llegim a El Periódico, o en Crònica Internacional, els jihadistes maten a Mali, el ministre de Defensa explica a La Vanguardia. I per acabar, el rècord històric en una marató, foto de l'atleta kenià Sebastian Sawe a Londres, el titular més cridaner a El País, 1 hora 59 minuts 30 segons, la marató impossible.
Avui a Montesquieu, a Osona, es desperten amb 11 graus, al migdia arribaran els 25, i a Belllloc d'Urgell tenen 13 graus, amb màxima prevista de 29. Tot això en un dia en què es tornaran a formar ruixats i tempestes de tarda al voltant del Pirineu. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, ara mateix ja tenim núvols. Des de les comarques de Barcelona fins al Prepirineu i arriben a deixar 4 gotes al centre del país. En general es desfaran i acabarà fent sol. A partir del migdia tornarà a formar-se ruixats, tempestes al Pirineu, Prepirineu i altres zones pròximes del terç nord de Catalunya. Poden ser fortes, segons adverteix també el Meteocat, amb un avís groc per intensitat de pluja.
I després de l'emissió del reportatge sobre l'Església Evangèlica a Solidaris de Catalunya Ràdio i el 30 Minuts de TV3, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. L'excel·lent 30 Minuts d'ahir a TV3, dirigit per Mercè Folch, va radiografiar la presència creixent de l'Església Evangèlica al nostre país. Provinent dels Estats Units i Sud-amèrica, i especialment visible entre els nouvinguts llatinoamericans, l'evangelisme és una secta perillosa que, sota l'excusa d'estalviar-se la jerarquia eclesial del cristianisme, promou figures de pastors carismàtics d'un conservadorisme alarmant. El reportatge explicava molt bé com aquesta forma de religió apareix en part per la debilitació del teixit social del nostre país, el qual provoca que molta gent busqui l'escalf en doctrines espirituals absurdes. A tot això, jo hi sumaria que a Europa ens sentim massa poc orgullosos dels nostres valors laics, de l'herència de la Il·lustració i de l'ateisme en general. A fi de revertir-ho, potser hauríem d'augmentar les hores de filosofia a l'escola.
I en què ens despertes avui, Xavi Canalies?
Bon dia, avui amb la música de One Republic i I Ain't Worried.
I Ain't Worried.
És així, són així. Well. Cançó que la Casa Seat ha escollit per l'anunci del Seat Ibiza d'aquest any.
I Ain't Worried.
I és que tal dia com avui, un 27 d'abril, però de l'any 1984, sortia de la cadena de muntatge de la Zona Franca de Barcelona el primer Ibiza, que es va presentar després en societat al Saló de l'Automòbil de París aquell mateix any. El seu èxit va ser immediat i de la seva primera generació, que es va allargar fins al 93, es van vendre un total de 1.300.000 vehicles, convertint-se... Ah, sí?
Sí.
Ah, és veritat? Sí que el tens, sí. Es va convertir en una autèntica icona de l'Espanya de la dècada dels 80.
I de què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Ens direm, repassat alguns dels grans moments que ens ha deixat els tres primers programes de la gran cita de Dulceida a 3CAT, com, per exemple, aquest entre l'Isaac i el Dani, que s'agraden molt, però no s'acaben de posar d'acord en un tema fonamental. Relació oberta o tancada?
És que està complicada la cosa. Per què? Pues perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta és que a mi em costaria molt. Tu, si començaries amb mi, voldries follar-te una altra persona.
No. És que tenir una relació oberta no vol dir voler follar-te una altra persona. Vol dir tenir la llibertat de poder escollir si vols follar-te una altra persona.
Bueno, ja, però és que jo no voldria aquesta llibertat. O sigui, jo no escolliria una altra persona. Saps?
Si tu vols escollir una persona per tota la vida.
Sí.
Molt bé. Veurem què passa amb aquesta història.
I tant, que ho veurem. Bueno, ho veurem aquí, ho veurem al 3CAT Plus, als Instagrams, a tot arreu ho veurem, perquè, hosti, nois, sembla que Catalunya s'ha parat amb la gran cita, realment.
Efectivament. Tal i sí, com està tot, que ens puguem distreure almenys amb una cosa que tingui una mica més de suc, perquè si no tot acaba sent el mateix.
Sí, sí, escolta'm.
Ara, el debat és aquest.
I tant, és el debat, tothom en parla.
Tothom en parla.
Tot vas pel carrer i tothom... No, però, hòstia, vas veure la... Com es diu? La Mili, la Suki.
Dani.
La Dani.
La Dani, que vol treure la relació
oberta. La Dani,
oberta.
No, el Dani.
Ah, el Dani. El Dani, que vol treure... Hosti, tothom
l'altra tancada.
No?
Sí, 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 treu a
no
debat
un tema. Cosa. No es parla d'altra cosa.
Sant Jordi realment. Anava a ple, allà, al Passeig de Gràcia.
Sí, tant, no, no.
Pancartes i tot, sí, sí. Amb enquestes a peu de carrer. Sí, sí, sí. Una cosa que no es pot aguantar.
No, és que realment és...
És així, és així.
En fi... I a on són festes avui?
Avui és Festa Major Balsareny a les 12 del matí a la plaça de la Mel. Espectacle infantil La Llebre i la Tortuga de Teatre Nu. I a 7:45 del vespre a la sala Sindicat l'espectacle de Pep Plaza, El Substitut.
I a les xarxes, Marta Viana?
Doncs mireu, s'ha fet viral el vídeo en el moment en què Sebastián Saue bat tots els rècords i trenca la barrera de les 2 hores de la prova de la marató. Sebastián Saue is gonna break the 2-hour mark. Aquest és el moment en què els periodistes britànics retransmeten com Saue està a punt d'arribar a la meta en 1 hora i 59 minuts i 30 segons i recordem que qui també va baixar de les 2 hores va ser l'etíop Yomif Kejelcha, que va fer...
Sí.
Kejelcha.
Kejelcha?
Kejelcha.
Kejelcha?
Yomif Kejelcha. Aquest va fer 1 hora, 59 minuts i 41 segons.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Eva Dallo, mare d'alumnes de l'Institut Escola Flor de Maig a Barcelona. Les famílies del centre es queixen de problemes de seguretat i insalubritat.
Els lavabos, per exemple, estan tots rovellats, hi ha fuites, hi ha fom. La cuina fa un any que el rentavaixelles no funciona. És una escola de mòduls a la que no es fa el manteniment que s'hauria de fer. Van fent pues, nyaps, però sempre acaben causant altres problemes, no? Perquè el tema és que no han fet una planificació des de l'inici de com seria el creixement d'aquesta escola.
El Consorci d'Educació de Barcelona explica que fa 2 setmanes va informar a la direcció del centre que aquest estiu es farien algunes obres de millora i assegura que els lavabos seran arreglats aviat. Les famílies demanen que s'ha d'actuar amb urgència en aquest institut escola.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques remunten una mica davant la possibilitat que l'Iran hagi fet arribar als Estats Units una proposta per reobrir l'estret d'Hormuz. Els principals índexs de Tòquio i de Seul creixen al voltant d'un 2%. Els de Hong Kong i Shanghai també milloren, tot i que de manera més moderada. A Europa, divendres, els mercats van acomiadar la setmana amb retallades considerables davant l'estancament de les negociacions entre Washington i l'Iran i amb el repunt del preu del petroli. Pel que fa al barril de Brent, aquest matí se situa al voltant dels 106 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
Increïble.
Flatòric.
Maduixa.
Eh?
Oferta dir, estalvia amb les maduixes.
Aquesta setmana 0,99 al mig quilo, un 20% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 8:45, Espanyol Llevant.
Els pericos encara continuen buscant la primera victòria d'aquest 2026.
Avui, a partir de 8:45, Espanyol Llevant.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
El Matí de Catalunya Ràdio.
8:45 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Jordi Pujol compareixerà aquest matí a l'Audiència Nacional.
Pujol té 95 anys, un estat de salut precari, compareixerà presencialment perquè 2 metges forenses l'examinin i determinin si està en condicions de seguir el judici contra ell i els seus fills. El tribunal va argumentar la decisió que no volia discriminar-lo per edat i perquè volia també veure l'estat de salut amb els seus propis ulls. Pujol va sortir ahir de Barcelona amb un vehicle privat. Serà una imatge inèdita i per alguns sectors polítics vergonyosa. Junts no hi serà petició de la família.
A Madrid, a banda del cas Pujol, arrenca una setmana decisiva als tribunals.
Per la causa Kitchen, que investiga la suposada operació per destruir proves de la Caixa B del PP, avui declara l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, de qui depenia el CNI i que Villarejo ja va assenyalar en el seu moment. També arriba al seu punt àlgid el judici del cas de les mascaretes amb l'exministre Ábalos al banc dels acusats, que declararà dimecres. Al costat de Koldo García se'ls atribueix delictes de suborn, organització criminal i tràfic d'influències.
Als Estats Units, l'home que va intentar matar Donald Trump tenia la intenció d'atemptar contra membres del govern presents al sopar de corresponsals a Washington.
Així ho apunta el fiscal general. Trump ha carregat ja contra la premsa. Ho ha fet en una entrevista a la cadena CBS. Es va enfadar amb l'entrevista dura quan va llegir el manifest de l'atacant en què deia que Trump era un violador i un pedòfil.
Esperava que ho llegiries. Sabia que ho faries perquè sou gent horrible. Si ho va escriure, jo no sóc un violador. No he violat ningú ni sóc un pedòfil. Has llegit aquesta brossa escrita per una persona malalta. Se m'ha associat amb un material que no té res a veure amb.
El detingut és un mestre de 31 anys que compareixerà avui davant del jutge que li llegirà els càrrecs. Aquest és el tercer intent d'atemptat contra Trump en els últims dos anys. En aquest cas, però, l'acompanyaven al seu gabinet i les de primera dama.
I una dada, la despesa mundial en armes s'ha incrementat un 3%. Els tres països que més gasten en defensa són els Estats Units, la Xina i Rússia.
Tots tres concentren el 51% de la despesa global. Tot i que Washington ha retallat el seu pressupost en defensa, els països de l'OTAN l'han augmentat un 14% arran del conflicte a Ucraïna. És l'increment més elevat des del final de la Guerra Freda. Ho recull l'últim informe de l'Institut International de Recerca per la Pau d'Estocolm, que també diu que Espanya ha augmentat un 50% la despesa militar en un any i per primer cop des del 1994 va superar el 2% del PIB. Recordem que la despesa militar ha enfrontat Washington i Madrid. Ara Espanya és el 15è país del món que més gasta en defensa.
I aquí nova jornada de vaga de metges, la desena des de l'octubre, en el marc del conflicte amb el Departament de Salut per millorar les condicions laborals.
El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que Salut no ha volgut negociar les seves reivindicacions i acusa la conselleria de falta de voluntat i de menys tenir el col·lectiu mèdic. Coincidint amb l'aturada, a Barcelona s'ha convocat una manifestació que sortirà a 10:15 des de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i acabarà davant de la Sagrada Família. Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya.
L'administració faci cas de les nostres reivindicacions, que bàsicament el que pretenen és millorar la qualitat assistencial i aturar el degradament que està patint i que estem visquent tant usuàries com professionals del dia a dia de la sanitat pública d'aquest país.
Els serveis mínims garanteixen el funcionament normal de les urgències, els tractaments oncològics i les intervencions quirúrgiques.
Més notícies. Protecció Civil farà avui un simulacre d'activació del sistema S-Alert. Serà als municipis més pròxims a la central nuclear de Vandellòs 2, al Baix Camp, Manel Sastre.
L'exercici consisteix en l'enviament de missatges al mòbil que estiguin dins d'un radi de 10 quilòmetres i a totes les xarxes dels operadors de telefonia mòbil. L'objectiu és verificar la cobertura del sistema S-Alert en aquesta zona. És la primera vegada que es fa aquest tipus de simulacre en àmbit nuclear, que començarà cap a les 11 del matí i afectarà 5 municipis de la zona del Baix Camp. Aquesta mateixa prova es tornarà a repetir aquest dimecres, però afectarà 13 municipis que hi ha dins del radi més pròxim a la central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
La xifra de temporers de la fruita que té Càritas durant l'hivern s'ha multiplicat per 4 en 2 anys.
Són persones que venen a l'estiu per treballar i que es queden un cop passada la campanya.
Lleida, Pere Joan Álvarez.
Segons el responsable del programa de temporers de Càritas, Jordi Guerrero, en molts casos és població marroquina i algeriana que tendeix més a quedar-se al territori.
Molta població és marroquí i algerina, que no l'havíem tingut. Per tradició, nosaltres estem acostumats a que les persones voltessin més i aquest perfil tendeix a quedar-se molt més al territori.
Des de l'octubre passat, un cop va acabar la campanya de la fruita, Càritas atén unes 40 persones al mes. L'entitat el reparteix lots d'higiene personal, alimentació i roba. Són persones que s'han desplaçat al Baix Egria per intentar trobar feina a la fruita i que s'hi han quedat a l'hivern fins l'any següent. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
Les famílies d'acollida demanen tenir reconeixement legal en la vida de l'infant o adolescent després de l'acolliment.
L'Associació de Famílies d'Acollida de Barcelona denuncia les dificultats en el postacolliment i demanen més suport. Això passa o bé quan els acollits tornen amb la família biològica o bé quan ingressen en un centre o quan arriben a la majoria d'edat. En aquest últim cas, la família d'acollida és la que sovint s'acaba fent càrrec de l'adolescent.
Si d'alguna manera no s'ha pogut gestionar les seves pagues i els seus recursos, doncs tornen amb les famílies i les famílies ja també igual, tampoc no són res i tampoc reben cap tipus de suport.
Altres propostes són la creació d'un carnet que els aporti avantatges i que les institucions siguin més àgils en els tràmits i rigoroses en la protecció de dades.
I un parell de punts de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a Vilaseca un conductor d'autobús per anar begut, sense cintura i amb 6 passatgers a bord.
La policia el va enxampar divendres al vespre en un control de trànsit a la població de la Pineda, al Tarragonès. Els agents van aturar l'autobús en detectar que el conductor no duia el cinturó de seguretat posat. L'home, amb una taxa d'alcoholèmia de 0,80 mil·ligrams per litre d'aire aspirat, va ser detingut pels agents per un delicte contra la seguretat viària.
I un detingut a Gironella per una agressió amb arma blanca.
Els Mossos han confirmat que divendres van rebre l'avís d'un incident, en aquest cas, en aquest municipi del Berguedà. Quan van arribar al lloc dels fets, van trobar una persona ferida amb arma blanca a la via pública. A la víctima la van traslladar a un hospital, tot i que la seva vida no corria perill. El detingut està acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La policia ha obert una investigació per aclarir què va passar.
I a la crònica cultural, avui un nom destacat, el del cineasta argentí Adolfo Aristarain, que va morir a Buenos Aires als 82 anys.
Escucha, hace 7 horas que te están llamando de Buenos Aires. Tu mujer es por H. Está jodido.
¿Cómo jodido?
Sobredosis.
El director estava molt lligat a Espanya, on va viure durant 7 anys i on va rodar algunes de les seves pel·lícules, Marta Viana.
En el seu palmarès hi ha diversos premis Goya i la medalla d'or de l'Acadèmia de Cinema Espanyola. Entre la seva cinematografia destaca Martín H. i Un lugar en el mundo, una pel·lícula guardonada amb el Goya a millor cinta iberoamericana. L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha destacat que va ser un creador clau per al cinema argentí i espanyol de les últimes dècades.
Si viviu a Girona, atents a això.
Perquè la ciutat, després de ser l'escenari de pel·lícules com El Perfum o Joc de Trons, es prepara ara per una producció de Disney. Avui s'ha convocat un gran càsting per trobar figurants i ballarins oberts a totes les edats, orígens i aspectes per la pel·lícula Enredados.
Girona, Núria Paraire.
Disney prepara la pel·lícula amb humans de la princesa Rapunzel de Llarguíssima Cavallera Rossa, que es rodarà a partir del mes de juny, i el barri vell de Girona serà una de les localitzacions. El gruix de la producció, però, serà a Alacant, al País Valencià, on hi ha el complex audiovisual Ciutat de la Llum. També es gravaran escenes a la catedral de Burgos. Per tal de buscar els figurants, s'ha convocat un gran càsting obert. Segons la convocatòria, s'hi poden presentar homes, dones i nens i nenes entre 4 i 80 anys de tots els orígens, característiques i aspectes, i també ballarins professionals o amateurs fins als 70 anys. Els que passin el càsting se'ls oferirà la feina, que serà remunerada. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El Passeig de Gràcia de Barcelona va viure ahir una marató de jazz.
Des de les 12 del migdia fins a les 10 del vespre i per quart any consecutiu, el centre de la capital va vibrar amb una jornada monogràfica per reivindicar el jazz com una música que simbolitza llibertat, diàleg i convivència.
Ens ha semblat una iniciativa fantàstica. Hem vingut abans de dinar, hem vist la primera actuació, s'estava molt bé, estava ple de gent.
Jo escucho por lo general más rock, pero vi el evento y decidí ver a ver qué.
De tant en quant anem a algun esdeveniment d'aquests que fan així a l'aire lliure de blues o jazz i bueno, per això hem vingut.
Els concerts s'han fet coincidint que dijous que ve és el Dia Internacional del Jazz.
I més de 23.000 persones han passat per la Barcelona Bridal Fashion Week.
El saló dedicat a la moda nupcial va tancar ahir la seva edició més internacional. Gairebé el 90% dels expositors i el 80% dels assistents eren de fora de l'estat. Itàlia, el Regne Unit i el Brasil són els països que més visitants han aportat, però també hi ha hagut presència del mercat asiàtic com la Xina, Corea del Sud i el Japó.
I els esports, Robert Prat.
Es trenca la barrera de les 2 hores a la prova de la marató. El canià Saue fa una marca d'1 hora i 59 minuts i mig i l'etíop Kahelcha 1 hora, 59 minuts i 41 segons. Els dos fan aquest registre supersònic a la marató de Londres. L'espanyol, que busca la primera victòria de temporada aquesta nit a les 9 contra el Llevant, amb el descens a 4 punts.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
El Barça ja tret la calculadora per veure quan pot ser campió de Lliga. I aquests dies els culers es dividiran entre els que volen que el Madrid els faci el passadís i els que volen guanyar el Clàssic al Camp Nou i llavors ser campions. Un debat de privilegiats, anecdòtic segurament per alguns, però que només pot fer-lo qui se sent campió. El passadís s'hauria de veure com un acte de reconeixement i esportivitat i no pas d'humiliació. Però al final l'important és que el Barça revalidarà el títol i que el seu màxim rival, el Madrid, no guanyarà. El projecte de Flick avança progressivament i el de Florentino veurà com suma el segon any en blanc després d'haver fitxat Mbappé.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca.
Ara a Lidl i amb Lidl Plus, secret de porc per 2,99. T'estalvies un 17%. I burger mint mixta per 3,29. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
Bon dia, i ara mateix repassem com comença el dia. Per exemple, avui amb 8 graus a Tírvia, al Pallars Sobirà, 14 graus a Sallent, al Bages, i 12 graus al Perelló, al Baix Ebre. I ara mateix també tenim alguns núvols baixos a la Catalunya Central, al Pla de Lleida, aquí arriben a deixar 4 gotetes passatgeres, molt poca cosa. També arriben aquests núvols a les comarques de Barcelona, a la costa, per exemple. Duraran poca estona i acabarà fent sol, però al migdia tornarem a tenir tempestes, avui que poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu, a la Catalunya Central, a les comarques de Girona, sobretot a l'interior, tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. En pròxims dies, segurament demà i demà passat hi haurà menys tempestes, dimarts i dimecres, i en canvi a partir de dijous, divendres, tornaran a aparèixer ruixats al Pirineu.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix, però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem per aquí?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Èdip i Antígona al Teatre Nacional de Catalunya. Carlota Subirós ens proposa un viatge únic per les tres grans tragèdies gregues de Sòfocles, la saga d'una família marcada pel destí. Un espectacle majúscul que ens converteix en testimonis d'una rebel·lió inspiradora. Èdip i Antígona, fins al 31 de maig al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Bukhov i un final brillant amb l'ocell de foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A 8:45, obrirem l'àgora per analitzar l'intent d'atemptat contra el president dels Estats Units, Donald Trump. En parlarem amb l'excorresponsal Xavier Vilà.
A partir de les 9 estarem molt pendents de la citació de Jordi Pujol a l'Audiència Nacional. Connectarem amb Madrid per saber-ne l'última hora i parlarem amb l'advocat Carles Monguilot, el psiquiatre i doctor en medicina legal i forense Lluís Borràs i amb Artur Mas i Raimon Obiols.
I a les 10 continuarem amb una àgora especial sobre el cas Pujol amb Maiol Roger, l'advocat Marc Molins i el periodista Josep Maria Martí Rigau.
A les 11, àgora esportiva per analitzar com queda la Lliga després de la victòria del Barça-Getafe i l'empat del Madrid al camp del Betis. Amb Ramon Besa, Emilio Pérez de Rozas, Laia Tudel i Joel Díaz.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres a temes pendents encara vam estar parlant de tot el que vam viure durant la jornada de Sant Jordi amb Joan Dausà, que va improvisar només per nosaltres una cançó.
Va, Joan Dausà, en directe pel Matí de Catalunya Ràdio. Sí? Endavant.
Un altre cop.
Ah, mira, amb el piano i tot.
A mi m'agraden les volves. Volves.
M'agraden les volves. Dausà, a veure, una cosa. Per...
totes les volves a la boca.
Per què rieu? Si és volves, volves no.
Dels plataners.
Deusà.
I de la Judit.
Torni amb la Judit.
Ah, la... quina Judit? Torni perquè la Judit. Sempre acaba pillant no, la Judit.
Mai.
El meu pit bategant i el marit de la Judit mirant com jo. I la Judit. Jo mai he desitjat volves. Volves. de Sant Jordi al meu pit.
Bueno, gràcies.
Molt bé, molt bé. A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
Avui a Sud-àfrica celebren el Dia de la Llibertat. El 27 d'abril de 1994, el país celebrava les primeres eleccions lliures i multiracials, posant fi al règim de l'apartheid que havia institucionalitzat el racisme. Era la primera vegada que els negres podien votar i era la primera vegada que el país escollia un president negre. Nelson Mandela guanyava els comicis després de passar 27 anys a la presó pel seu activisme contra la segregació racial. Com dèiem, Madiba, ser lliure no és només desamarrar-se les pròpies cadenes, sinó viure de forma que respecti i millori la llibertat dels altres. Bon dia per tenir-ho present.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
La meva recomanació musical d'avui no és una cançó, eh? És un disc sencer que va aparèixer com una bomba d'hidrogen fa exactament 50 anys. El van enregistrar de pressa i corrents en només 6 dies i tanmateix va sacsejar com cap altre la història del pop. El motiu? Doncs una proposta tan simple com revolucionària. Buidar les cançons de tot el que és superflu i despullar-les fins convertir-les en el que sempre ha definit el rock and roll. Soroll i melodia. Sí, amigues i amics, avui fa 50 anys del primer disc dels Ramones i a mi només se m'acut dir 1, 2, 3, 4!